L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Com a resultat del seu origen occidental, la música mal anomenada clàssica ha estat patrimoni de la gent de pell blanca. Avui, amb el suport de Bea Aguilar al control tècnic, descobrirem les dificultats que han patit i el geni i talent que han demostrat persones amb altres colors de pell per excel·lir en el paradís simfònic i més enllà. Ets a la casa de Ràdio Sabadell i acabes de ser hipnotitzat per l'espia de Mahler. El primer relat que posa color a la història de la música clàssica és el d'un violinista mulat nascut a la illa de Guadalupe.
Ah, vivilo, vivilo, vivilo.
Perquè va ser a la illa de Guadalupe, sota govern colonial francès, qui va néixer l'any 1745 Joseph Boulogne de Saint-Georges, fill d'un adinerat terratinent francès, Georges Boulogne de Saint-Georges, i de l'esclava africana de nom Nanon. Educat a París per desig del seu pare, Joseph va destacar com a violinista i també com a esgrimista. El 1769 va incorporar-se com a primer violí de l'orquestra Concert des Amateurs, que dirigia François-Joseph Gossec, compositor i director d'orquestra. Quan Gossec va deixar els Amateurs el 1773 per fer-se càrrec de l'orquestra Concert Spirituel, Saint-Georges, amb 24 anys d'edat, el va succeir com a director titular. L'orquestra Concert des Amateurs, que era extraordinàriament nombrosa durant el període, doncs comptava amb 76 músics, va vestir un gran prestigi durant els 8 anys que Saint-Georges la va liderar. Saint-Georges va fer el seu debut públic com a solista l'any 1772, interpretant els seus dos concerts per a violí Opus 2 amb l'orquestra dels Amateurs. Segons el diari Mercure de França, les obres van rebre els aplaudiments més estrepitosos, tant per l'excel·lent execució com la pròpia composició. Escoltem el tercer moviment del concert per a violí del violinista i compositor mulat, fill d'un terratinent francès i d'una esclava africana, Joseph Boulogne de Saint-Georges, en les mans del violinista Takako Nitikasi i l'orquestra de la ciutat de Colònia, conduïda per Helmut Miller. Thank you. Cap al 1775, Saint George estava tan consolidat com a compositor, solista i director d'orquestra que el seu nom va ser valorat com a director artístic de l'Òpera de París. Segons el baró von Grimm, a la seva correspondència literària, filosòfica i crítica que va escriure el 1776, la nominació de Saint George va esfondrar-se davant la forta oposició d'algunes de les artistes femenines de l'òpera, incloses les famoses cantants Sophie Arnould i Rosalie Levasseur. Sobre el tema, el baró von Grimm va descriure Saint George als seus lectors com així: un jove nord-americà conegut com el cavaller de Saint George combina les maneres més suaus amb una habilitat increïble en tots els exercicis físics i un talent musical molt gran. Però l'honor i la delicadesa presents en la seva consciència, la de les cantants, impossibilitaven que les sotmetessin a les ordres d'un mulat. No sabem com va reaccionar Saint George davant d'una discriminació racial tan evident, però devia ser un recordatori devastador de que, per molts brillants que fossin els seus èxits, sempre seria considerat per molts com un ésser inferior pel seu color de pell. L'any 1779 trobem Saint George fent música de cambra a Versalles amb la reina Maria Antonieta, fet que no va ser massa ben vist a la cort. Dos anys després de la dissolució de l'Orquestra dels Amateurs, el gener del 1781, probablement per problemes financers, Saint George va fundar el Concert de la Loge Olympique, orquestra d'una lògia maçònica coneguda com les Nou Germanes, integrada per músics maçons. La Revolució Francesa sorprendrà Saint George a la ciutat de Lille i el 1790 ja pertanyia a la Guàrdia Nacional. Creà un batalló de soldats de color que lluità a Lille amb èxit contra els austríacs. Però de ser considerat com a un heroi, de seguida passà a ser acusat i empresonat per lladre. Els dos darrers anys de la seva vida, abans de la seva mort, el 1799, els passà malalt i sense recursos a casa d'un dels seus amics i company d'armes. Tanquem aquest record a l'anomenat com el Mozart negre amb el moviment d'una de les sis sinfonies que Saint George va encarregar i negociar al compositor europeu més cèlebre de l'època, Franz Joseph Haydn. El mateix Saint George va estrenar aquesta música a París a finals del 1787. La sinfonia número 82, el darrer moviment, coneguda amb el sobrenom d'un animal, l'os. Sobrenom que li ve d'un dels trets característics d'aquest moviment, el pedal d'una nota greu mantinguda, interromput per la mossegada d'una altra nota. Sens dubte, hi havia i ha hagut compositors més grans que Saint George als finals del segle XVIII, però ningú no posseïa ni la seva variada gamma de talents. A saber, esgrimista, violinista, director i compositor. El Mozart negre estrenant aquest Haydn blanc.
Thank you.
Beethoven, a qui anomenaven pel color de la seva pell morena Spaniard, és a dir, l'espanyol, va dedicar una de les seves més celebrades obres per a violí i piano a un textual mulatico lunatico, George Bridgestower. Fill de Joseph Bridgestower, nascut a l'illa de Barbados, servent del príncep Strazi i una dona polonesa de qui no sabem el nom, el talent de George Bridgestower per la música en general i el violí en particular va ser recolzat pel futur rei d'Anglaterra, Jordi IV. Després de triomfar a Londres i París, on el diari Mercure li dedicà aquestes paraules amb un clar esment a Voltaire. Obro cometes. El seu talent és una de les millors respostes que es poden donar als filòsofs que desitgen privar la gent de la seva nació i color de l'oportunitat de distingir-se en les arts. Tanco cometes. Bridgestower arriba a Viena l'any 1803 i de seguida el seu virtuosisme impressiona l'aristocràcia vienesa en general i a un compositor en particular, Ludwig van Beethoven. Tan impressionat va quedar Beethoven que li va compondre una sonata per a violí i piano, la número 9, que ambdós estrenaren amb gran èxit. Allò semblava l'inici d'una gran amistat, però ai las. Un dia, en una conversa de taverna, mentre compartien teca i beure, Bridgestower va fer un acudit indecorós sobre una dona que Beethoven coneixia. El gran compositor, ofès, va cloure l'amistat i li retirà la dedicatòria a la sonata que ells dos havien estrenat. Beethoven va acabar dedicant la sonata al violinista francès Rodolphe Kreutzer, qui mai la va interpretar perquè la considerava massa difícil. Beethoven i Bridgestower no es van tornar a trobar mai més. Bridgestower va deixar Viena poc després d'aquest malentès amb Beethoven per visitar la seva mare a Polònia. Hi ha dues tristes codes en aquesta història, ens diu l'estudi anglès Joseph Sicketts. Molts anys després, cap als 80 anys d'edat, Bridgestower vivia en una casa per a indigents de Peckham, al sud de Londres. Les seves mans ja havien sucumbit a l'artritis. Ja no podia moure els dits de la manera que ho feia abans. Els residents i el personal de la casa de cura no tenien ni idea que aquella persona havia estat una vegada un famós violinista que tocava per a la realesa i també al costat d'un dels compositors més grans de la història de la música, que li dedicà aquesta sonata que ara està sonant rere meu i que vull deixar que acabi en les mans de la violinista Patricia Kopaczynskaya i del pianista Fazil Zay. La sonata a Kreutzer. Thank you. Cal emancipar-se de l'esclavitud mental, perquè ningú, excepte nosaltres mateixos, pot alliberar la nostra ment. Aquestes paraules que il·luminen la música següent estan extretes d'un discurs de Marcus Garvey, periodista i empresari jamaicà, ànima mater de l'associació que ell fundà, l'Associació Universal per a la Millora de l'Home Negre. Ens emanciparem de l'esclavitud mental, declamà Garvey, ja que mentre els altres poden alliberar el cos, ningú més que nosaltres mateixos pot alliberar la ment. La ment és el vostre únic governant, sobirà. L'home que no sigui capaç de desenvolupar-se i utilitzar la seva ment està obligat a ser l'esclau de l'altre home que la fa servir. Enregistrada l'any 1980, quan el seu autor se sabia malalt de càncer, Redemption Song encarna els ideals del moviment Rastafari, convençut que Haile Selassie, emperador d'Etiòpia, alliberaria a la gent d'ascendència africana, conduint-la a una terra promesa, plena d'emancipació i de justícia divina, anomenada Muntanya de Sió. Ens ho canta un clàssic, Bob Marley.
Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
de Jamaica a Cuba. Aquesta dolça tonada que sona enrere meu vol traduir a la música la bellesa d'una dona cubana. La Bella Cubana és el seu títol i el seu autor és un mulat, tot i tenir un cognom que vol ser blanc, José White, nascut l'any 1860 a la ciutat de Matanzas, a Cuba, fill d'un comerciant francès, Carlos White, i d'una dona cubana, María Escolástica. El cas és que José White es revela aviat com a un nen prodigi amb un violí a les mans i per consell del pianista i compositor estadounidenc Louis Marie Gottschalk acaba completant els seus estudis amb el primer premi de violí l'any 1856 al Conservatori de París, de la capital francesa. Thank you. White donà la volta al món un parell de vegades amb el seu virtuosisme al violí com el seu millor passaport i morí a París l'any 1918. Admirat pels compositors de l'època, des de Rossini fins a Saint-Saëns, passant per Gounod, José White, a més de traduir de manera excel·lent les obres cimeres del repertori violinístic, també destacà per compondre un concert per a violí, el darrer moviment del qual paga la pena d'escoltar ara en les mans d'Aaron Rosen, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Londres. José White. Thank you. Ara us demanaré que mireu, millor dit, escolteu aquesta estrella negra. Aquesta estrella que està cantant ara l'espiritual Behold That Star, mireu aquesta estrella, és Marian Anderson, la primera dona de color que va poder cantar òpera al Metropolitan de Nova York l'any 1955. Uns anys abans, la veu de la senyora Anderson, nascuda a Filadèlfia l'any 1897, admirada pel mític director d'orquestra italià Arturo Toscanini, va ser silenciada per sonar al Constitution Hall de Washington per la seva condició de pertànyer a una cantant de color. Eleanor Roosevelt, esposa del president Franklin Delano Roosevelt, indignada per la discriminació soferta per Anderson, va organitzar un concert a l'aire lliure davant del monument a Lincoln, a Washington, i que acollia 75.000 persones de tots els colors. Aquest cop, la veu de Marian Anderson ressonà fins a esdevenir una icona del moviment contra el racisme, cantant l'himne dels Estats Units. Aquest va ser l'històric moment. Marian Anderson va ser dues vegades a Barcelona, la primera al febrer de l'any 1935, quan cantà al Palau de la Música acompanyada del pianista finès Kosti Behagen, amic fidel que l'acompanyà al teclat en l'històric concert davant el monument a Abraham Lincoln. La segona vegada que els barcelonins van poder escoltar la veu de Marian Anderson va ser l'any 1955, al Gran Teatre del Liceu. Tot just va ser aquell any que Marian passà la història sent la primera dona de color que cantava al Met de Nova York, interpretant el paper d'Ulrica a l'òpera Un ballo y máscara de Verdi, al Metropolitan de Nova York, precisament sota la direcció de Dimitri Mitropoulos. Aquest és el testimoni sonor de l'altre històric moment en la vida de Marian Anderson, qui un dia ens recordà aquesta evidència. Ningú de nosaltres és responsable del color de la seva pell. Aquest fet de la natura no ofereix cap pista sobre el caràcter o la qualitat d'una persona.
Oh, my, I pray more. tipo il primo.
Seguro que si no cumple, tú no querrás su carne. ¿De qué te serviría?
Cebo para pescar. Si no alimenta otra cosa, alimentará mi venganza. Ha infamado mi nombre y me ha hecho perder 500,000. Se ha reído de mis pérdidas y burlado de mis ganancias. Ha insultado a mi raza. Hundido mis negocios, enfriado a mis amigos e inflamado a mis enemigos. ¿Y cuál es su razón? ¡Que soy judío! ¿No tenemos ojos los judíos? ¿No tenemos manos? ¿Órganos? ¿Dimensiones? ¿Sentidos? ¿Afectos? ¿Pasiones? ¿No comemos lo mismo? ¿No nos hieren las mismas armas? ¿No sufrimos las mismas dolencias y nos curan los mismos remedios? ¿No sufrimos en invierno y en verano el mismo frío y el mismo calor que los cristianos? ¿Y si nos pincháis, no sangramos? ¿Si nos hacéis cosquillas, no reímos? ¿Si nos envenenáis, no perecemos? ¿Y si nos ofendéis, no vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, también en eso lo seremos.
Aquest conegut i reconegut text declamat per l'actor de doblatge Ricard Solans pertany a l'adaptació cinematogràfica de l'obra de Shakespeare, El mercader de Venècia, dirigida per Michael Radford i protagonitzada en el paper de Shylock per Al Pacino. Segueix dient-nos la professora Ansaldo. El moment en què Shylock escandalitza més els venecians és aquell en què s'assembla més a ells i menys a si mateix. L'obra demostra així la falsedat de l'oposició dicotòmica que situa la cobdícia i el desig de venjança de la banda dels jueus i la generositat i la compassió de la banda dels cristians. A mesura que avança l'obra, les seves diferències disminueixen d'una manera tal que quan Porcia, disfressada d'home, entra a la cort, El primer que pregunta és qui és el mercader i qui és el jueu, quan cap mena de dubte, la resposta hauria de ser òbvia. D'aquesta manera, tot i que insisteixin a remarcar les diferències que els separen, els personatges es troben units en un mateix camí, signat per l'individualisme i l'odi. La música que subratlla l'argument de la pel·lícula de Michael Radford al voltant del mercader de Venècia va néixer de la imaginació de la compositora britànica Jocelyn Pugh, que ara ens regala la veu del contratenor Andras Schell, brodant aquest text sobre el permanent exili del poble jueu al llarg de la història. Tot el món ja existia abans d'ells, on escollir el seu lloc de descans i la providència a la seva guia. Es donaven la mà amb passos errants i lents a través de l'Edén, seguien el seu camí solitari. Als anys 30 del segle passat, els músics de color i cor i ànima sincopats havien d'entrar als locals on actuaven per blancs per la porta lateral, mai per la principal. Aquest és el cas de la cantant més turmentada de la història del jazz, Billie Holiday. En tenia sobrats motius. Violada als 10 anys, als 12 exercia l'ofici més vell del món, alhora que les drogues començaven a constituir l'ingredient més sovintejat de la seva dieta. El 1939, la seva meravellosa veu denunciava el terror del racisme lliscant per la cançó Strange Fruit, fruit estrany, creada 2 anys enrere pel poeta novaiorquès Abel Meropoul, després de contemplar amb horror les imatges del linxament de 2 persones de color, Thomas Shipp i Abraham Smith, penjats d'un arbre per part d'una multitud embogida a la ciutat de Marion, Indiana, l'any 1930, acusats de l'assassinat d'una parella de pell blanca. La lletra de Strange Fruit ens diu: els arbres del sud donen fruits estranys, sang a les fulles, sang a l'arrel, cossos negres oscil·lant a la brisa del sud, fruit estrany penjat dels arbres. Escena pastoral del sud galant, els ulls bombats i la boca retorçada, l'olor de la magnòlia dolça i fresca. Després, l'olor sobtat de carn ardent. Aquí teniu un fruit per arrencar els corps, perquè la pluja s'acabi, perquè el vent xucli, perquè el sol es podreixi, perquè l'arbre caigui. Aquí hi ha un cultiu estrany i amarg. Escoltem ara com neixen aquestes paraules en la veu torturada de Billie Holiday, Strange Fruit, considerada per la revista Time l'any 1999 com la millor cançó del segle XX, un clàssic. Amb aquesta partitura tanquem el programa d'avui i ens acomiadem fins la setmana vinent, tot recordant que la vida viscuda amb tots els colors de la música i el dels seus intèrprets sempre serà un bon viatge.
Strange fruit. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry.